Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui fa 3 anys que es va declarar l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus. Va ser un estat d'alarma decretat, ho recordareu, en principi per 15 dies. 15 dies. Aquell estat d'alarma es va allargar pràcticament fins a Sant Joan, fins al dia 21 de juny. Quan es va declarar aquell estat d'alarma, aquí a Catalunya, el govern ja feia un dia i mig que havia pres una decisió que en aquell moment semblava molt dràstica, que era el confinament, el tancament de la Conca d'Òdena pel brot de Covid que ja s'havia detectat que havia esclatat a Igualada. 2 dies després, allò que en aquell moment semblava una mesura extrema quedava pràcticament equiparat per aquell estat d'alarma. Hi havia algunes diferències, potser ara hi entrarem, però vaja. Eren dies de molta intensitat política en què les coses canviaven a un ritme vertiginós i en què les nostres vides, les de tots, van canviar de manera sobtada amb una roda de premsa nocturna. Qui estava al capdavant de la Conselleria d'Interior i, per tant, dels Mossos d'Esquadra i, per tant, qui va haver de gestionar políticament a casa nostra aquell estat d'alarma i el que se'n va derivar? Confinaments, confinaments perimetrals, confinaments municipals, confinaments comarcals, toc de queda. Va ser en Miquel Buch, que era conseller d'Interior. Senyor Buch, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Com ho recorda vostè ara, amb aquest retrovisor que permet mirar 3 anys enrere aquell dia i aquells dies?
Bé, ho recordes amb una barreja de sensacions, no? Primera, la de que vam viure el desconeixement absolut del que ens enfrontàvem, no? I que, bueno, vam prioritzar per la màxima protecció, el que teníem en aquell moment, no? Que era el que era això, aquests confinaments, aquesta necessitat de no sortir, de no compartir converses, de no tocar-nos, de no mantenir una relació amb ningú, bàsicament perquè estem davant d'una pandèmia que, com va ser així, ens va portar, doncs, malauradament, milers de persones mortes, no?, al nostre país i arreu del món.
Aquell estat d'alarma, a vostès com a govern, els enxampa per sorpresa? O era una qüestió que ja estava damunt de la taula, que havien rebut algun avís o alguna advertència del govern que allò podia passar, del govern espanyol, vull dir?
Bé, diguem-ne que el que va passar, malauradament, a part de la part fosca i de la part de la pèrdua de persones estimades que vam tenir, doncs, arreu, no?, malauradament també ens va mostrar una vegada més la cara d'un estat que vol centralitzar el poder i que vol decidir les coses des de la capital, no? I no deixa que, en aquest cas, doncs, els països o les comunitats autònomes tinguem la capacitat d'autogestionar-nos. I el cas de la pandèmia i del Covid n'és un clar exemple. Nosaltres vam començar confinant la Conca d'Òdena. Al cap de poc vam demanar de confinar Catalunya, perquè volíem confinar Catalunya per protegir-nos. Mm-hmm. I l'estat espanyol no ens va deixar. Però ells, al cap d'unes hores, ho van actuar així. I si recorden tot el procés de la pandèmia, nosaltres, Catalunya, sempre intentàvem anar un pas per endavant, no? Intentàvem posar sobre la taula mesures que l'estat ens deia que no, i al cap de poc, doncs, les executaven o les notificaven, no? Per tant, malauradament, doncs, una vegada més es va demostrar la manca de confiança en el nostre país.
Clar. Recordo que vostès van confinar la Conca d'Òdena. Aquella decisió, com es pren? Perquè allò no s'havia fet mai abans.
No, havíem fet confinament, si recorden, uns mesos abans vam tenir el Glòria.
Sí.
I si recorden, doncs, davant de l'augment del cabal del riu Ter, i davant d'una sèrie de ciutats, concretament de la zona de Girona, Girona mateix i altres pobles, doncs vam haver de confinar les plantes baixes dels habitatges que estan més a prop del riu, no? Per tant, el confinament és un mètode, és un sistema, és una estratègia que se segueix, igual com se fan confinaments davant de, bé, doncs, imagini, doncs, que hi ha un accident amb un vehicle que porta productes químics, doncs es confina la zona fins que no es garanteix que la gent pot sortir per respirar amb normalitat, no? Doncs en el cas de la Conca d'Òdena, bàsicament va ser que va entrar, el Covid va entrar en una zona de molta vulnerabilitat, que és l'hospital, i a partir d'aquí doncs es va dispersar molt ràpidament la malaltia.
Qui els fa aquest plantejament? Ho recordes? És a dir, qui és que diu, escolta'm, hi ha aquesta situació i el que s'ha de fer és que allà no pugui sortir ningú per emportar-se el virus en un altre punt?
Nosaltres portàvem setmanes preparant tota aquesta situació o intentant preveure tota aquesta situació, actualitzant el que se'n va conèixer del Procicat, actualitzant la normativa del Procicat, i això ho fèiem conjuntament al Departament de Salut i el Departament d'Interior. Sí. A partir d'aquí, doncs, hi ha un bon dia de que el Departament de Salut ens convoca, ens explica la situació, i a partir d'aquí comencem a prendre mesures, i si això era a les 4 de la tarda, crec que era a les 9 del vespre, o a les 10 del vespre, quan vam considerar que hi havia una hora que la gent ja havia pogut tornar a casa d'un dia laborable normal, i que per sorpresa els havies de tancar, no?, els havies de confinar, doncs vam decidir que a partir de les 10 de la nit es confinava la Conca d'Òdena.
Al cap de res, un dia i mig, dos dies, encara no, Pedro Sánchez va fer la roda de premsa comunicant que el dia 14 es posava en marxa aquest estat d'alarma, amb aquest confinament a casa. Quan vostè, sent a Pedro Sánchez dir això durarà 15 dies, s'ho creu?
Bé, més que creure'ns-ho, compti que estàvem davant d'una situació en la qual el que s'ha demostrat amb el temps és que ningú tenia clar què s'havia de fer. No? Ens ha demostrat una vulnerabilitat que no havíem tingut, diguem-ne, recentment en la història del món. No? Una vulnerabilitat que no, jo crec que no li passava, o si li passava per algú, li passava per molt poca gent, que es plantegés una situació com la que ha viscut el planeta, que és aquesta malaltia, el Covid. A partir d'aquí, doncs, anàvem davant d'aquest desconeixement i davant d'aquesta vulnerabilitat, doncs el que fèiem era anar prenent decisions. Contira que, evidentment, confinar un país, doncs, entre moltes altres coses, també significa doncs, que les empreses no poden produir, que no poden treballar, això té una afectació en l'economia, té una afectació també doncs, amb el dia a dia hospitalari per altres qüestions. O sigui, té moltes afectacions i moltes derivades. Però el nostre primer objectiu era protegir la gent, no? Perquè sabíem que l'altre ens en podríem sortir algun dia o altre. Però si el Covid arrasava, doncs podíem tenir, malauradament, com vam tenir, moltes morts, però sobretot podíem patir un sistema de col·lapse en el sistema sanitari, fet que no ens podíem permetre. I per això vam optar per actuar sempre amb molta prudència, molta precaució i sobretot amb molta protecció de cara a la vida humana.
Allò es va anar allargant en el temps. Des d'un punt de vista personal, conseller, van ser setmanes molt dures de viure pràcticament a la feina i d'impotència, no?, de veure el dia a dia que s'anaven prenent decisions però que malauradament les xifres de morts i d'afectats per la Covid era imparable, o semblava imparable, no?, en aquella primera onada.
Sí, és evident que jo crec que ho vam compartir entre tots, això, viure tot, qualsevol persona vivia amb impotència aquesta situació, no? Perquè, a més, hi va haver un moment que truquessis a qui truquessis, t'escrivissis amb qui t'escrivissis, fessis reunions telemàticament amb qui les fessis, sempre hi havia algú proper que havia agafat el Covid, que ho estava passant malament, que malauradament havia mort, no? I per tant, doncs, va ser allò de que estiguessis on estiguessis, notaves com que la presència era molt, molt activa amb la gent del teu entorn, ja sigui laboral, ja sigui familiar, sigui d'amistats, i per tant, jo crec que també, doncs, un punt de preocupació i de por també vam tenir entre tots, no? A partir d'aquí, doncs, els que ens va tocar en aquell moment estar al capdavant dels departaments de la Generalitat intentar-ho gestionar amb la màxima, amb el màxim rigor, amb la màxima tranquil·litat possible, i intentant vetllar sempre per la protecció de les persones, no?
Aquella situació personal, fins i tot, de com viure-ho, afectava a nivell intern al govern? Van ser moments de molta tensió, fins i tot a vegades entre departaments, i es parlava que si era una qüestió perquè en aquell moment estaven al govern Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, algunes conselleries, vostè estava interior per part de Junts per Catalunya, la consellera de Salut en aquell moment era l'Alba Vergés d'Esquerra, i es va parlar molt de disputes, de tensions, de moments de decisió complicades. Més enllà de la qüestió política, la situació humana afectava també o acabava afectant a la gestió política, conseller, vist en perspectiva?
Bé, sobre les disputes a dins del govern, li he de dir doncs, que això és normal, perquè i més davant d'un fet d'aquesta rellevància com la que vam patir, no? Perquè aviam, que tots veiem les coses d'una forma diferent, crec que forma part de la qualitat humana que tenim tots plegats, no? Que si no seríem tots iguals. Per tant, que veiéssim les coses d'una forma diferent davant d'un fet tan greu com el que estàvem patint, doncs és normal. Que hi haguessin disputes, és normal. El que és important és que al final sempre trobàvem l'acord, i sempre feien prevaldre l'interès comú per sobre del que jo podia pensar individualment o algun company o alguna companya. Primer, aquesta per un costat, i és evident que a nivell personal tot això t'afecta. És evident, però t'has d'intentar sobreposar i has d'intentar recordar-te cada dia que per sobre tot tens una responsabilitat, de que ja no és tu, la teva família, el teu cercle d'amistats, les teves relacions més properes, sinó que darrere tens tot un país, no? I per tant, doncs, has de fer tot el que puguis, tot el que puguis i tot el que tinguis la capacitat de fer per servir aquest país que, doncs, vas tenir l'honor i la sort de poder servir durant un temps.
Vista en perspectiva, després d'aquell confinament estricte van venir les diverses onades que van venir, no? I que de coronavirus, que es van haver d'anar gestionant, aquells confinaments es van anar modificant, no? I va passar de ser estricte a ser a vegades municipal, a vegades comarcal, vaja, es va anar adaptant. Va aparèixer també el toc de queda. I tot allò, va haver-hi un moment en què es va acabar dient que no havia sigut constitucional, no? Que aquell estat d'alarma, diguem-ne, i les multes que es van fer, etc., no van tenir sentit. Vostè entén aquesta decisió sobre aquella eina que al final va ser la principal manera de gestionar aquella pandèmia?
Bé, entendre-la no hi ha cap altre remei. El que passa és que potser la pots compartir o no. O sigui, en un moment donat, doncs, hi ha uns jutges que sota unes lleis marquen i diuen, escolta, doncs això es va fer bé, o això no es va fer bé, això va ser adequat a la llei que tenim, o això no. Val? Jo li puc dir que, encara que tinguéssim molta distància amb el govern d'Espanya, encara que tinguéssim molta distància a l'hora de prendre les decisions o a l'hora d'actuar, jo li puc dir que amb les eines que va tenir va fer el que va poder. En aquest aspecte va fer el que va poder. Per tant, en un moment donat, també és molt sorprenent que llavors vinguin uns jutges i diguin, no, escolta, això es va fer malament, no? Bé, doncs és el que hi ha, en tot cas s'ha de canviar la llei, però compti que nosaltres teníem dies, hores, minuts o inclús segons per prendre decisions. Clar, amb un procés judicial tothom té temps d'analitzar, d'estudiar, de valorar, passen mesos i mesos i mesos, clar, i tu pots mirar del dret i del revés. Però amb una actuació d'emergències no pots perdre el temps pensant. Has d'actuar ràpid, no? I això li pot explicar a qualsevol persona o qualsevol professional del sector de les emergències. Has d'actuar immediatament.
Clar, el que passa, conseller, que en aquells moments, és a dir, la justícia va acabar anul·lant aquell estat d'alarma, però més enllà d'això, en aquell moment es va entrar també en un punt en el qual la justícia havia de validar qualsevol acció política que prenien.
Sí. Bé, doncs...
Bé, que és justament el contrari d'aquesta celeritat que vostè ara estava reclamant, eh? Vull dir que ara parlàvem d'aquesta decisió sobre l'estat d'alarma que va arribar amb el temps i quan ja estava tot passat i de manera retrospectiva, per entendre'ns, no? Però quan estàvem en el moment, vostès també depenien, com aquell qui diu, que el TSJ, cada vegada que vostès decidien alguna cosa, els havia d'autoritzar que es pogués aplicar.
Sí, això per un costat, i per un altre també tenim casos com que un decret que havíem fet per la província de Barcelona, per entendre'ns, o la Fiscalia de Barcelona, ens van, un jutge el va autoritzar, i el mateix decret, el mateix, concretament el mateix, canviant els municipis que afectava la vegueria de Lleida, doncs aquests no ens el van acceptar. I era exactament el mateix. I un jutge va dir que sí i un altre jutge va dir que no. O un jutjat va dir que sí i l'altre jutjat va dir que no. Doncs també és sorprenent tot això. Però més enllà, que està bé que ho valorem i que en parlem, però més enllà de lamentar-lo, jo el que crec és que el que hauria fet el govern o el govern d'Espanya en aquest moment, doncs és actualitzar les lleis, posar-se d'acord amb la resta de partits i dir, escolti, miri, ja hem vist que en un moment donat som molt vulnerables. I davant d'una situació pandèmica, doncs hem de reaccionar. I no pot ser que tot això funcioni d'aquesta manera. Per tant, hem de millorar, hem de canviar, hem de renovar les estratègies, hem de renovar les lleis, perquè si en el cas hipotètic ens torni a passar, doncs, escolti, no podem estar pendents de tot això.
Ah, però això, en canvi, no s'ha posat damunt de la taula, entre altres coses, perquè tot sovint, entre partits, i ara ho dic en general, és aquí i allà, entre partits, encara hi ha una certa tendència a tirar-se els plats pel cap amb allò que va passar, en lloc de seure's a mirar què funcionava i què no funcionava i com actualitzar-ho, no?
Doncs aquest és el problema que tenim sobre la taula, que és que en un moment donat, diguem-ne que a les Corts espanyoles, més que preocupar-se de com poden millorar el sistema, perquè si ens torna a passar, malauradament ens torna a passar un episodi d'aquestes característiques, doncs estiguem millor i més ben preparats, estan pendents d'altres coses. Malauradament vivim en aquest estat i per això molts doncs volem deixar de viure-hi, no? Volem viure en una Catalunya independent.
Quan es va posar en marxa aquell estat d'alarma inicial, després va sortir, després van venir els confinaments en diferents escales, períodes determinats d'obertura, no? Allò que arribava una Setmana Santa i es deia, bueno, és que ara ens deixaran sortir i després ens tornaran a tancar. Tenia una mica la sensació, conseller, que allò que es diu d'intentar posar-li portes al camp, vull dir que tot allò al final funcionava perquè som bona gent i entre tots vam decidir que acatàvem i complíem.
Bueno, a veure, aquí hi ha un compromís ciutadà individual de cadascú amb una societat. Això no podem pretendre viure en una societat en la qual doncs, jo no tinc cap tipus d'implicació. Per tant, en qüestions de seguretat, en qüestions d'emergències, tot el que passi al meu entorn doncs m'ha d'interpel·lar i he d'actuar amb aquesta mesura. Per tant, has de tenir una confiança en una ciutadania madura que actua d'aquesta manera. Ara vostè, doncs ara, imaginem-nos que una persona cau pel carrer, home, doncs tenim un deure moral de recollir-la, de preguntar-li si està bé, d'acompanyar-la al metge, malgrat tinguem molta pressa, tinguem altres coses. Però si tens una persona que acaba de caure a terra, doncs tens un deure moral social que tens tu amb les persones amb qui convius, no? Per tant, ja has de tenir una confiança en la ciutadania. Sí. I respecte que s'actuava, si s'obria o si es tancava, o si... Doncs mira, això funcionava com... Ara imagini's que vostè doncs, té una mànega, no? I ha d'anar a regar, no? I per tant, doncs, quan la terra està seca ha de regar més i quan està humida doncs, no ha de regar tant. Doncs això funcionava una miqueta de la mateixa manera, en funció de la situació en la que vivíem. Si estava en una situació crítica, doncs, evidentment, doncs eres més prudent i tancaves, no? Eres més restringent. I si estàs en una situació més favorable, doncs, obries i permeties, perquè, d'alguna manera, tots sabem que el Covid ens ha passat factura a nivell de salut perquè moltes persones han marxat, perquè moltes persones viuen o pateixen aquesta Covid persistent, però, sobretot, ens ha afectat a nivell psíquic i a nivell mental, i no només als adults, en els infants també, i en els adolescents també, i en la gent gran també. Per tant, això ha passat factura, i havies de també saber jugar amb aquesta situació per dir, bueno, escolta'm, tampoc podem acabar tancant-ho tot durant tant de temps, perquè al final la societat acabarà patint molt, molt més del que pot suposar la pandèmia.
Com ho van viure a nivell personal a casa? Aquella entrega pel càrrec, no? I aquella necessitat, pues suposo també a casa, amb preocupació per vostè, per la pròpia salut, per anar amunt i avall.
Doncs miri, crec que van ser els dos primers mesos des que es va decretar el primer estat d'alarma que jo no vaig passar per casa. No vaig anar-hi, vull dir, ens veiem, bueno, com moltes famílies que no es podien veure, no? Amb els pares, doncs, era telemàticament, amb els fills i la dona era telemàticament, amb el germà telemàticament o per trucada, i com ens vam adaptar, com crec que ho vam fer tots en general. No?
Que es va instal·lar a la conselleria?
Bé, dormíem conjuntament amb el Departament de Salut, es van anar tancant tots els hotels, però se'n va mantenir un, que era pel personal d'emergències, personal de seguretat, no? i en un moment donat, doncs, jo vaig estar vivint a Barcelona durant 2 mesos, no sé si va ser 8 setmanes, on van ser 7, on van ser 6, no ho recordo, però sí, vam estar un temps allà, i teníem un llit a la conselleria, perquè en el cas d'agafar el Covid, perquè nosaltres teníem reunions, i havíem de tenir reunions, en el cas d'agafar el Covid, doncs, poder-nos aïllar dins del departament, o sigui, dormir i tenir un llit al despatx, perquè en el cas que passés alguna cosa, sense sortir al despatx, pogués continuar fent front a la responsabilitat.
Es pogués continuar treballant. Avui volíem parlar amb el Miquel Buch d'aquella declaració de l'estat d'alarma, d'aquella pandèmia. Ahir parlàvem amb el Josep Maria Argimon, amb l'exconseller de Salut també a aquesta hora. Conseller, li deia que aquella va ser una pandèmia pràcticament que ens va caure pel cap, no? És a dir, que n'anàvem parlant com una cosa que passava al món però que no ens afectava, i que a casa nostra, amb aquella decisió, no, que vostè ara explicava pràcticament per sorpresa, dir-li a la gent de la Conca d'Òdena que arribarien a casa i a partir de les 10 de la nit ja no podrien sortir-ne una altra vegada, i després amb aquell estat d'alarma la pandèmia ens va caure com una llosa de cop i volta,
Sí, també li he de dir una cosa, clar, al final allò de les pel·lícules, el making of, no? Allò que no es veu, no?, a la pel·lícula, doncs també hi ha molta feina prèvia, contínua, que nosaltres estàvem des d'interior, Estàvem molt pendents a tot el que passava. Recordo que una setmana o 10 dies abans, o 15 dies abans que passés tot, amb un viatge que havien fet unes persones d'un país asiàtic, que havien passat per Xina, doncs vam tenir un fet d'aquests i immediatament estàvem molt al cas, se'l va d'alguna manera controlar aquesta situació. No va ser Covid, però va estar molt a sobre. Un confinament de les característiques que es va fer a Òdena no es fa en 4 hores. Es fa, doncs, perquè tens preparat, tens tot el sistema d'emergències i de seguretat, el tens preparat per fer front a una situació d'aquesta, i perquè feia dies que en pensàvem. Com actuarem, com treballarem en el cas que haguem d'encerclar un territori perquè allà, doncs, es dispara els contagis, no? Doncs bé, doncs això ens va permetre intentar anar sempre un pas per endavant, que és el que et toca fer en qüestió d'emergències i de seguretat, que és intentar sempre anar un pas per endavant. Malgrat no sempre és possible, però sempre que sigui possible intentar anar un pas per endavant.
Doncs això és el que va passar ara fa 3 anys i que avui volíem recordar amb Miquel Buch. Per cert, senyor Buch, el vaig veure ahir a Televisió Espanyola amb la Gemma Nierga. Ha parlat amb la Laura Borràs aquestes darreres hores?
No. Bé, de fet, vaig dir una cosa que havia dit
fa 4 anys i mig.
Vull dir, fa 4 anys i mig em van preguntar una sèrie de coses, les vaig contestar, i ahir me les van tornar a preguntar, les vaig tornar a contestar. I d'aquí 4 anys i mig més, si m'ho tornen a preguntar, tornaré a contestar el mateix. I és que no em moc d'allà on vaig estar fa 4 anys i mig, on estic ara i on estaré en el futur. I les coses són com són.
La política, des de fora, li provoca nostàlgia, senyor Buch, o està esperant a la banda per tornar-hi?
Bé, miri, després de 3 legislatures d'alcalde, no?, de 6 anys al capdavant de l'Associació Catalana de Municipis, de 2 anys de conseller, diguem-ne que, home, algú queda, no?, i sempre doncs tens el coquet aquest de quan un té voluntat i té ànima i cosa a servei públic, doncs sempre et queda, no?, les ganes de continuar doncs servint a la societat. Però tots sabem que jo d'aquí uns mesos afrontaré un judici en el qual demanen 6 anys de presó, 20 i escaig d'inhabilitació, bàsicament per contractar un assessor, no? Clar, a partir d'aquí, doncs, si el judici va malament i per mi, doncs, la justícia és adversa al que vaig fer, doncs en un moment donat, diguem-ne que el sector públic durant un temps molt
no
hi podré treballar.
I va amb confiança aquest judici, senyor Buch?
Molta, absoluta, i sí que guanyarem, perquè el que vam fer no és res il·legal, ni alegal, ni res que se li assembli. El que vam fer va ser una cosa correcta, que era contractar una persona com a assessora, i ja està. Però sempre he dit el mateix, ho vaig dir abans d'aquesta situació i amb tots els processos judicials que m'han sotmès per ser independentista, ja sigui pel 10 d'octubre, pel 9 d'octubre, pel 1 de... Perdó,
pel 9 de novembre.
Per novembre, per 1 d'octubre, i per altres casos, o per la bandera, per posar o treure la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament de quan era alcalde. A tots els casos, per mi, sempre el judici que em faran més gran a la meva vida serà el judici que sotmetrà els meus fills, no?, i la meva família. I, per tant, doncs, aquest és el judici que a mi m'importa més guanyar. i doncs, en un moment donat doncs, la família em fa costat, sap que van fer les coses ben fetes i sap que el pare ho tornaria a fer. Per tant, doncs, amb això estic ben tranquil. Ara, si la justícia de l'estat espanyol decideix doncs, una sentència en contra dels meus interessos, doncs miri, com d'altres, com en Jordi Turull, en Josep Rull, el president Puigdemont, l'Oriol Junqueras, com tota aquesta gent que estem passant per processos judicials que no entenem ben bé per què i perquè van en contra de la democràcia, doncs miri, els haurem d'acatar i continuar lluitant pels nostres anhels, que és la independència de Catalunya.
Avui té uns quants companys, excompanys, en aquest cas els que estaven a la mesa del Parlament,
mesa, sí.
Que tornen a tenir, que tornen a tenir judici, en aquest cas, sí. Repetit per ordre del Suprem.
Clar, bàsicament perquè hi havia uns jutges que van demostrar públicament que no podien sotmetre a judici una sèrie de persones perquè tenien unes incompatibilitats personals, no? I a partir d'aquí, més enllà de que ja ho sabien, doncs van decidir fer el judici i es d'anar reclamada que, escolta'm, un jutge no pot ser parcial en un procés. Per tant, doncs es d'anar reclamada que no sigui, i en aquest cas doncs, ens han donat raó, però jo crec que hem vist situacions en el judici del Suprem contra el govern de Catalunya que tots sabem que no van així. I que, doncs, que aquest cas del sistema judicial, o hem vist fins ara, no? Hem vist fins ara de que per interessos partidistes doncs, la renovació del poder judicial ha comportat que durant molts anys molts jutges doncs, no se'ls ha renovat. Per què? Doncs perquè hi havia interessos partidistes. No per interès general o per interès de la societat o per interès de la mateixa justícia. No, per uns interessos d'un partit concret. Ah, doncs, quan tu veus això, doncs, diguem-ne que perds confiança en el sistema judicial. Malauradament. No amb les persones que el fan. No amb els jutges i jutgesses en general, amb el sistema.
Senyor Buch, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Que vagi molt bé i molt bon dia. Camí d'un quart de 10 del matí, va, que farem una pausa per la publicitat, obrirem el temps de tertúlia, saludarem la Montserrat Nebrera, el Sergi de Maia i l'Oriol Marc, tornarem cap a la Selva del Camp per parlar-vos d'aquest incendi que hi és actiu i que obliga els bombers a esforçar-s'hi de valent amb aquesta quarantena de dotacions treballant-hi amb aquest fort vent que bufa i aquest pla alfa per risc alt o molt alt d'incendi que el teníem activat des d'aquest dilluns. Encara no 24 hores després de posar-lo en marxa ja tenim aquest foc que està cremant a prop de Garramell, a la Selva del Camp, i que està obligant ja a confinar els primers veïns. És una zona on hi ha 3 o 4 masos i per culpa d'aquest incendi i d'aquest vent els bombers estan demanant ja als veïns que s'hi quedin a casa, de moment tancats, i que estiguin a punt per si els han d'avisar i els haguessin de fer marxar a cuita corrent de casa seva perquè el vent continua bufant amb molta força. Sembla, diuen des d'allà, que ha baixat una mica la intensitat, però continua bufant amb molta força. La gent de la zona explica que el terreny està extremadament sec, que no recorden en molt de temps un terreny tan sec, i la combinació explosiva d'aquest terreny sec, les altes temperatures i el vent són ara mateix els pitjors aliats dels bombers. Fem una pausa per la publicitat i ja anem en directe amb tot això. Fins ara.
Ràdio Estel.